Seguint una línia iniciada ja l'any passat, la intel·ligència artificial ha estat un dels principals eixos temàtics de l'edició d'enguany del mercat audiovisual de Catalunya. I, en especial, la seva aplicació en l'àmbit de la comunicació de proximitat. És per aquest motiu que hem volgut incloure aquest tema d'actualitat permanent en la sèrie de programes que, durant l'estiu, dedicarem a les sessions programades durant el MAC 2024. El certamen va programar fins a 3 sessions consecutives analitzant aquesta qüestió des de diferents perspectives. Entre aquestes, la que va tenir més seguiment és la que us oferim a continuació, amb el títol Intel·ligència Artificial, reptes i oportunitats en l'àmbit de la comunicació de proximitat. Es tracta d'una taula rodona que va comptar amb la participació de Miquel Herrada, cap d'operacions de la xarxa audiovisual local, Natàlia Prats, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de 3CAT, i Pere Vila, director d'Estratègia Tecnològica de Ràdio Televisió Espanyola. Conduïts per la periodista Clara Armengol, aquests 3 experts van avaluar l'ús actual de les tecnologies d'intel·ligència artificial i els sistemes automatitzats en els principals operadors públics del territori, ja sigui des del vessant de generació de continguts com en l'optimització de processos i en els mecanismes de relació amb l'usuari. En el decurs de la conversa s'analitzen els avantatges i inconvenients, els reptes futurs i els potencials perills derivats de la utilització d'aquest tipus de tecnologies. Finalment, es valoren les normatives vigents i es reflexiona sobre les limitacions reguladores que es poden esdevenir en el futur.
Comencem ara amb aquesta taula rodona. Hi ha reptes i oportunitats en l'àmbit de la comunicació de proximitat. Ens acompanyen Miquel Herrada, cap d'operacions de la Xal, Natàlia Prats, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques del 3CAT, Pere Vila, director d'Estratègia Tecnològica de Ràdio Televisió Espanyola, i moderarà aquesta taula rodona Clara Armengol, periodista i cap d'informatius de Vallès Oriental Televisió. Gràcies i endavant.
Gràcies, Gemma. Hola a tothom. Gràcies per estar aquí en aquesta xerrada. Anava a presentar els ponents i a dir el títol de la xerrada, però com que ja ho ha dit la Gemma, crec que no cal que ho repeteixi. El que sí que és interessant és que tenim una petita representació dels diferents operadors principals que hi ha a Catalunya, dels operadors catalans que tenim a casa nostra. Reptes i oportunitats en l'àmbit de la comunicació de proximitat. Ens han demanat que sigui una xerrada planera, que sigui útil pels que ens dediquem a la comunicació de proximitat, i això és el que intentarem amb els 3 ponents, que són experts i que treballen dia a dia amb la intel·ligència artificial. Hi ha molts temes dels que parlar, òbviament no podrem parlar de tots, sí que hem fet una mica de guió doncs, per poder fer una pinzellada. Aleshores, per començar, ens explicaran com utilitzen la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, en els seus mitjans. Després parlarem d'avantatges, inconvenients, de reptes, de perills. I finalment també ens agradaria parlar una mica de regulació. Hi ha una llei que està a punt de ser aprovada. A veure què opinen, i també m'agradaria què li demanaríeu a la llei. No? Com hem dit, volem que sigui planer. Aquí els experts sou vosaltres, jo no en sé. Jo recordo que fa un any o dos, quan es va posar de moda el ChatGPT, un dels hobbies dels periodistes de BOTV, que tenim la televisió aquí al Centre Audiovisual de Granollers, era quan venien d'un rodatge i ja havien fet la notícia, ho passaven pel ChatGPT, li donaven les claus, li deien de què volien parlar i miraven a veure com feia la crònica el ChatGPT. Realment ens fèiem tips de riure, perquè algunes eren excel·lents, altres eren ridícules, altres eren surrealistes. I el que ens va quedar clar en aquell moment és que sense el periodista, per molta intel·ligència artificial que hi hagi, en el nostre cas, jo no dic en els altres, doncs no ens servia gaire de res, perquè era un risc. Explicada l'anècdota, aquest sistema planer de la intel·ligència artificial, comencem, si ens podeu explicar breument com la feu servir i com l'apliqueu en el dia a dia dels vostres mitjans. Miquel Herrada, cap d'operacions de la xarxa audiovisual local, comences tu.
Gràcies, Clara. Gràcies al MAC per organitzar aquesta taula rodona i gràcies per convidar-nos a nosaltres, que des de la xarxa el que intentem fer és parlar en nom del sector de la comunicació de proximitat. A mi no em costarà ser planer perquè no sóc en absolut un expert en intel·ligència artificial, sóc el cap d'operacions de la xarxa, dirigeixo equips de professionals que cadascú sectorialment en el seu àmbit està poc o molt fent servir eines ja testejades, ja existents en producció, que incorporen intel·ligència artificial. Per tant, no només tu, Clara, jo tampoc sóc un expert, i el que intentarem és traslladar la nostra visió i la nostra experiència. El primer, per ser honestos, que cal dir és que nosaltres a la xarxa no tenim la capacitat de disposar de temps, d'espai o de recursos per desplegar laboratoris i posar en prova o fer servir, diguéssim, eines que estan en fase experimental. Crec que aquesta casa, crec que Roca Umbert, és un escenari ideal on es pot construir un projecte precisament d'això, de laboratori, per testejar solucions que a l'audiovisual de proximitat li puguin servir, perquè aquí hi ha els elements per fer això. Nosaltres a la xarxa estem molt en la trinxera de la producció del dia a dia i el que fem és, si tu vols, de forma oportunista, incorporar, no? Captar tot allò que ens arriba. Que bàsicament són recursos que fan servir intel·ligència artificial per o accelerar processos o assistir, no? Amb aquesta funció que dèiem de copilot, als professionals, a les persones, per fer més fàcil o automatitzar determinades tasques, o guanyar eficiència o millorar el resultat, perquè jo crec que una de les coses que no hem de perdre de vista és que la incorporació d'intel·ligència artificial està justificada si no perdem de vista la millora del resultat. Val? Una mica el que tu deies a les proves de ChatGPT o fins i tot la nova versió del ChatGPT i els problemes que encara té en termes de resultat real del procés. No? Per tant, resumim molt, amb un enfocament molt basat, que crec que no l'hem de perdre, en protegir el valor de la creació intel·lectual humana i, en tot cas, en estendre-la a partir d'eines d'intel·ligència artificial per reduir costos, guanyar eficiència i millorar el resultat. Doncs, algunes coses que hem incorporat, de forma resumida, hi ha intel·ligència artificial en els algoritmes, diguéssim, de recomanació de continguts per l'OTT, hi ha intel·ligència artificial en la catalogació automàtica de continguts, per arxiu i documentació, per manegar metadades, per fer resums, etiquetatge de continguts, amb vocació d'agilitzar o d'automatitzar, doncs, el subtitulat, les transcripcions, etcètera, etcètera. Hi ha intel·ligència artificial en processos d'edició de vídeo o d'edició de zero de gravacions de rodatges multicàmera de vídeo, amb determinats usos, no en tots els usos, però en alguns sí que, si vens d'un rodatge multicàmera que estigui molt basat en l'àudio, per entendre'ns, no? en la part textual, amb un programa de tipus talk show, per entendre'ns, no? doncs hi ha eines per automatitzar l'edició que requereixen, lògicament, supervisió humana, però que una primera fase, doncs, te la faciliten. Eines d'intel·ligència artificial per l'edició d'àudio, per la millora i optimització de l'àudio en rodatges. Aquestes eines són molt interessants perquè sí que descarreguen feina, diguéssim, als equips de realització i van a favor de millorar el resultat, la qualitat del resultat. Intel·ligència artificial per generació i edició d'imatges, sobretot a la part de grafisme, per allargar imatges amb IA generativa a partir d'imatges que ja tenim, però que les hem d'adaptar a formats per fer els watch-outs, els fons de pantalla LED per plató, etcètera, etcètera. I després ja hi ha, doncs, usos d'intel·ligència artificial per feines administratives, pels assistents, doncs, de fulls de dades, de processadors de text, de processadors de dades, etcètera, etcètera. He de dir, per acabar, que nosaltres estem connectats a algunes xarxes europees, ens va molt bé perquè aquest dèficit de laboratori o de R+D que tenim el suplim fent connexions amb mitjans de l'entorn europeu, bàsicament, que ens ajuden a captar idees i a anar-les aterrant.
Gràcies, en Miquel. Natàlia Prats, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Quan vulguis.
Què tal? Bon dia. Disculpeu que estic una mica fònica. Això és, crec que és el comú denominador de la població catalana d'avui en dia, però faré el que pugui. Sí que jo volia començar dient que sí que és veritat que el ChatGPT i veure el Messi parlant en anglès, això ens va impactar tots molt. Jo crec que va fer una mica l'explosió del que és la intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial fa temps que està entre nosaltres. Per mi és molt important perquè això a vegades espanta, no? On anirem, no? Però fa molt de temps que està entre nosaltres. I això lligo una mica a la pregunta que tu feies del que estem fent des de 3CAT, no? Portem ja temps fent coses i ara posaré alguns exemples perquè es barreja, no? El fonament de la informàtica, que són les dades, els algoritmes i la capacitat de computació d'aquestes dades. Això, des del principi de tot, del senyor Turing, doncs era això, i ara continua sent el mateix. El que passa és que com les dades s'han multiplicat per milions, la capacitat, el supercomputer center i tot el que tenim, el Mare Monstrum i tot allò, allò s'ha multiplicat, doncs tenim molta capacitat de dades. Per tant, fa molt de temps que ja tenim aplicacions que barregen el Big Data amb la intel·ligència artificial i ha entrat com un mitjó. Exemples d'això, no? I ara ja entro amb el 3CAT. Jo ho poso sobre la taula perquè trobo que és una aplicació molt xula. El 2000, o sigui, ara fa uns quants anys, pel debat parlamentari de les darreres eleccions van posar en marxa un sistema que, com que era fàcil, perquè era un sistema de reconeixement de les persones que parlaven, per tant, era un univers finit, quatre cares, doncs ara qui parla, no? I llavors, a partir d'aquí, el discurs s'anava enregistrant, però s'anava transcrivint automàticament, s'anava identificant qui era el parlant i a partir d'aquí doncs, era més fàcil fer els clippings i tal. Això és una cosa que va passar a les anteriors eleccions, deixa'm dir-ho així, no aquestes, sinó les anteriors, no? Per tant, primer missatge, això no és una cosa nova. El que passa és que ara és com la pilota de ping-pong que va pam-pam-pam cada vegada més ràpid, no? Nosaltres des de 3CAT, per ficar exemples concrets i planers, com comentaves, jo crec que hem començat com la immensa majoria de la gent comença, que és amb la catalogació, amb les eines de transcripció automàtica, els talls d'escenes, tota aquesta feina més monòtona, repetitiva, o sigui, perquè vagis a buscar un tall d'àudio, t'hagis de treballar, per no dir una altra paraula, minuts i minuts i estàs perdent allà el temps, no? En això la intel·ligència artificial és bona, tasques repetitives, concretes, per tant això és el que hem començat pràcticament tots, les catalogacions, les transcripcions. A partir d'aquí un altre punt que també tenim en producció i em va molt bé perquè el meu company Dani abans amb el tema de la diversitat ha fet esment, que és amb la subtitulació automàtica, doncs subtitulació en directe, la sincronització dels subtítols, inclús la traducció d'aquests de forma automàtica, doncs això també és una realitat. L'arxiu automàtic, doncs això també, juntant tota aquesta part de catalogació i el núvol de paraules, el text-to-speech, això fa temps que se'n parla, el que passa és que s'ha anat millorant, d'aquelles veus tan enllaunades i tan grises, doncs ara això es va millorant, no? I nosaltres ara tenim, per exemple, amb la nostra web de l'ESADI per poder millorar la dicció i com es pronuncien les nostres paraules, doncs aquells miniclips d'àudio els generem automàticament perquè, torno, són tasques automàtiques i que donen valor, no? El motor de recomanacions, que és una també de les potències o de les gràcies que té ara la intel·ligència artificial actualment, no? Però també barreja Big Data, eh? O sigui, agafa moltes dades i és capaç de dir, bueno, doncs a tu més o menys, a tu has vist aquest, doncs et recomano allò, no? Doncs el motor de recomanacions i amb el que estem ja en producció, el que passa és que com està en contínua avaluació és l'assistent periodístic, és a dir, doncs, totes les eines que necessita el periodista per treballar-hi, des de la generació d'un titular, resum, sinopsis, entradetes, tot això amb el suggeriment de dir com estaràs més ben posicionat des del punt de vista de SEO, doncs tot això és una eina valuosa perquè el periodista no comenci des de zero, no? Tot això, sí, en producció. A futur, per dir-ho d'una manera, doncs, si ja som capaços de detectar persones, doncs siguem capaços de pintar la rotulació al Cairo a sota, aquesta és la Natàlia Prats, l'actor de notícies per poder fer més accessible els nostres continguts, per exemple, els invitents. Estem amb el BCC fent temes de traduccions automàtiques i treballem molt l'aranès, perquè ens interessa també donar màxima cobertura i també al territori de la Vall d'Aran, assistent meteorològic, o sigui, hi ha infinitat d'aplicacions Tantes com ens podem imaginar.
Després serà que es parlem dels reptes i les perillositats, perquè ara estem dient les coses bones amb les que les fem servir. Sí. Pere Vila, director d'Estratègia Tecnològica de Ràdio Televisió Espanyola, quan vulguis.
Bueno, jo, bon dia. Jo crec que ho he explicat quasi tot, de que la intel·ligència artificial fa molts anys que hi és, els models de treball, jo crec que hi són des dels anys 1960-1970. Una curiositat, que amb la Natàlia fa molts anys que ens coneixem, vam posar en marxa un avatar que es deia Sam en els anys 2006-2007, que feia una predicció meteorològica de manera automàtica. Per tant, són coses que estan donant voltes des de fa molt de temps. Jo crec que ara hauríem de parlar una mica de pre-ChatGPT i post-ChatGPT, perquè de pre-ChatGPT doncs hi ha moltes empreses que ja hi han estat treballant. I, de fet, nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola vam posar en marxa una càtedra, en aquest cas amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que vam fer una presentació a la Casa de la Convalescència, aquí a l'Hospital de Sant Pau, que devia ser l'any 2018, que vam llançar les línies de treball per començar a treballar amb intel·ligència artificial. I per anar a coses planes i planeres, doncs hi ha projectes, per exemple, un sistema que monitora doncs, els minuts que fem de llengua de signes al canal 24 hores. S'ha de fer cada mes un informe del canal 24 hores, doncs hi ha una eina que va analitzant cada un dels frames, mira si hi ha doncs, una persona que fa llengua de signes o que està signant, i si és així el comptabilitza i a final del mes et fa el report. No? O analitzar el contingut de Ràdio Televisió Espanyola per fer els informes, fer uns informes mensuals i trimestrals sobre quants minuts parlem d'objectius de desenvolupament sostenible a programes d'actualitat. Doncs hi ha una eina que va escoltant el programa i a partir d'aquí va analitzant el contingut i et diu, doncs mira, tal programa has parlat tants minuts de l'objectiu de desenvolupament sostenible 3 i a tal programa has parlat tants minuts de l'objectiu de desenvolupament sostenible 4. Aquest, per exemple, dels objectius de desenvolupament sostenible, hi ha una web anant a coses pràctiques, que es diu RTUV 2030, que si hi entreu veureu que està classificat, comptat, o sigui que a més això d'aquí es publicita. No? Per tant, són temes que ja hi portem temps treballant. El tema de metadatat, que també ha dit el Miquel i la Natàlia, doncs amb metadatat vora per posar material a l'arxiu ja passem de les 150.000 hores. Doncs això d'aquí també està en bus. Les eines de verificació. Hi ha eines d'intel·ligència artificial que s'utilitzen per ajudar els periodistes que es dediquen a la verificació de notícies. O sigui, no és que hagis de ser un superespecialista, però sí has de manegar totes les eines. Doncs hi ha eines que et permeten monitorar xarxes socials, analitzar els continguts de les xarxes socials, donar-te alertes de si les xarxes socials estan funcionant i després poder verificar una imatge o poder verificar un so. Amb tots aquests temes, jo, hi ha un tema que voldria transmetre, que jo penso que el periodista continua sent l'important. Amb el tema de verificació, per exemple, no us imagineu que poses un vídeo allà i apretes un botó, sinó que hi ha d'haver un periodista que mira què és el que hi ha, per on podrien anar les coses, ho condueix, recull la informació, perquè sempre són percentatges, etc. Per tant, per intentar ser planer, tenim eines que estan funcionant per analitzar els continguts, tenim eines que estan funcionant per metadatar, tenim eines que estan funcionant per ajudar-nos a verificar, tenim eines que ens ajuden a redactar continguts de manera semiautomàtica. Aquí vam fer fa un parell d'anys fer els continguts, que això vindria amb el món local, els continguts que faríem a Televisió Espanyola per les poblacions de menys de 1.000 habitants a les eleccions municipals o a les generals. Normalment doncs és molt difícil de que a Televisió Espanyola puguem fer el temps de Salàs del Pallars, no? És una població de 4.000 o de 400 habitants o de Talarn, no? En canvi, doncs home, les eines aquestes aquí sí que et permeten que redactis uns textos, que redactis uns continguts i del contingut electoral facis una peça completa, parlant de resultat, parlant de participació, parlant de com s'enmarca el resultat aquest amb els generals. A més, posant-hi texta, posant entradetes, posant bolitos i, a més, posant-hi veu i fer una peça completa. Doncs, bueno, doncs poder fer això. Això tampoc no és una cosa immediata, que li poses al ChatGPT i apretes el botó, sinó que realment requereix d'un treball dels periodistes i d'un treball dels tècnics perquè volíem, per exemple, en aquest cas, que la redacció fos una redacció com si fos una redacció com les nostres redaccions, amb el respecte, amb el to, amb les paraules d'una televisió pública o d'una corporació pública. Doncs, bueno, això ha portat molta feina. Això són casos d'ús que són reals. Aquest també el podeu veure, que el teniu a rtuvia.es, hi ha el resultat de les eleccions generals espanyoles, de les municipals, i volíem fer les catalanes, i de fet les vam fer amb texta. Havíem tret inclús l'expedient per adjudicar la creació de dues veus genèriques per Ràdio Televisió Espanyola aquí a Catalunya, un amb un català neutre i l'altre amb un català de Lleida. Ens vam aliar aquí amb la Universitat de Lleida, i el que passa és que van anar tan ràpid les eleccions que no vam tindre temps a tindre doncs, el model acabat. Però bueno, sí, acabarem les veus en català. Per tant, això són exemples d'ús. Hi ha un altre que comenta la Natàlia. L'últim, el darrer. Sí, que és l'assistent al periodista. O sigui, jo crec que en el periodista pot tindre moltes eines que li ajuden, com ha dit el Miquel, a ser més eficient. És a dir, amb 3 hores de feina, però 3 hores de feina, fer el que abans te'n calien 5 o te'n calien 6, no? I que t'ajudin pues, a fer-te un dossieret per tu, ajudar-te amb el tema de redacció, inclús que puguis tindre un chatbot teu, personal, amb els teus continguts, amb qui consultar. Per tant, possibilitats moltes, i pel món local pues molt també.
Sí, gràcies, Pere. Bueno, tot això que ens explicaves de les eleccions, no sé jo si en els mitjans locals, és a dir, estem fent ja la feina aquesta nosaltres, ens hem convertit nosaltres mateixos en una mena d'intel·ligència artificial, en tot cas, doncs per vosaltres. Però ara en parlarem, Miquel, no sé què opines sobre això que ens estava explicant el Pere. Ara sí que ens agradaria parlar d'això, de reptes, de perillositats, quins hàndicaps, quins inconvenients, on us encalleu a l'hora d'utilitzar-la i quina és l'assignatura pendent quan intenteu fer passes endavant i iniciar projectes. Miquel.
El fil del que deien els meus companys, i el Pere ara deia, en l'estadi actual, almenys, de la tecnologia, no es planteja una substitució del professional, no només perquè no és desitjable, sinó perquè tampoc és possible. En el futur, i situant, diguéssim, un possible repte, jo, en qualsevol escenari, veig que, per molt que evolucioni la tecnologia, sobretot la generativa, perquè lògicament aquí hi ha un canvi de la pura automatització a la creació amb autoaprenentatge de continguts nous, diguéssim, són dues coses que crec que qualitativament són diferents, ja ho veurem. I, per tant, el repte, jo crec, és no que ens sorgeixin problemes nous, sinó que no hi hagi problemes que ja tenim que se'ns accelerin i se'ns descontrolin. Desinformació, biaixos, lògicament els deepfakes, que ara se'n parla molt, suplantacions, etcètera, etcètera, no? I que això escapi de la capacitat periodística de controlar-ho, no des del punt de vista de qui crea els continguts amb una òptica d'ètica professional, sinó els continguts que circularan en el nostre ecosistema i que en el fons estaran en competència o en convivència amb els continguts que crearem o seguirem creant les empreses periodístiques, no? I aquí sí que veig un repte important, perquè aquestes eines millorades o quan millorin del tot sí que poden fer-nos més grans alguns d'aquests problemes que ja tenim. Jo veig molt clarament, per exemple, que això que en diuen la generació alfa, la generació nascuda a partir del 2010, que d'aquí 2 anys votarà les eleccions, ha viscut tota la seva vida dins d'algoritmes, en moltes facetes de la seva vida, no? En el seu entreteniment, en la seva escolarització, en el seu... És a dir, ha viscut regulada pràcticament en totes les facetes de la seva vida per algoritmes, i la seva esfera pública, quina és? No, no són, lògicament, els mitjans, no sé ja ni si són les xarxes socials. Llavors, cal, i aquí és un repte, que crec que la regulació va i ha d'anar en aquesta línia, però també el debat social pel control democràtic d'aquesta tecnologia, a què necessitem que els algoritmes o que els mètodes d'entrenament o que la intel·ligència artificial sigui transparent i pugui ser controlable per investigadors independents, per acadèmics, per la societat civil, perquè els algoritmes i les regles d'entrenament i d'ús d'aquestes intel·ligències artificials marcaran aspectes fonamentals de la vida de molta gent i molt especialment de les noves generacions, fins a punts que potser encara avui no podem imaginar. I aleshores Això, per mi, que depassa una mica de com els mitjans hem de fer servir la intel·ligència artificial, potser és un debat una mica més general, jo crec que sí que ho hem d'afrontar si entenem que la intel·ligència artificial, al final, és un bé públic, perquè la informació és un dret fonamental i el dret a obtenir informació veraç és un bé preuat per mantenir la democràcia, i aquí tenim eines noves que poden fer, que poden introduir o que poden fer més grans problemes que ja tenim.
Gràcies, Miquel. Natàlia.
Ja he dit moltíssimes coses.
Sí.
Jo només afegir potser que la IA, avantatges, tasques repetitives, el que dèiem, no? Amb certa tolerància a l'error, no oblidem que la virtut de la intel·ligència artificial és que aprèn dels errors. Però en comet, vol dir que en comet. És, vull dir, literalment, a nivell informàtic, guarda l'aprenentatge, no guarda les dades. Per tant, va aprenent dels seus errors. Aquesta és la gràcia, no? I, per tant, en aquests moments d'avui hem de ser conscients de que en comet, i hem de ser conscients en cada moment que utilitzem, des del ChatGPT, o el DALI, o el Midjourney per fer una aplicació, o el Runway per utilitzar... O sigui, qualsevol...
Però aquests errors els detecteu en el moment i sou capaços de detectar-los, o els errors us escapen?
No, jo dic que has de ser conscient de que l'IA generarà errors. En aquests moments generarà. Hi ha una anècdota, perdona, molt ràpid, perquè ric molt, que em sembla que era el diari Marca, va fer una predicció dels guanyadors de la Champions d'aquest any, això em sembla que era un 9 d'abril.
Aquesta és molt fàcil, eh?
Eh?
Aquesta previsió és molt fàcil.
No, no, doncs va dir que guanyava el Barça, això el 9 d'abril, i el 16 el van eliminar. És igual, és una anècdota per dir que comet errors i continuarà cometent-ne, perquè això es va depurant. El que vull dir és que tu has de ser molt conscient com a mitjà de comunicació, i especialment nosaltres, que com a mitjà de comunicació, com a broadcaster, som altaveu i a sobre som públic. Però això també té una part bona. O sigui, la part bona és que nosaltres ens apalanquem i ens apalancarem amb la credibilitat, amb la fiabilitat, amb la independència de la informació. Això és el que s'ha de tenir en compte. El que vull dir és que, com a perill, és com qualsevol eina que tu tens a l'abast que no la saps fer anar. Si la saps fer anar, és molt potent. Si la fas un mal ús, doncs pot ser un desastre. Això és el que vull dir.
Però té fi, això? És a dir, anirem més ràpid nosaltres a detectar perills i neutralitzar-los, o sempre ens avançarà la tecnologia, la intel·ligència artificial?
Bueno, jo crec que en general la tecnologia va molt ràpid i la capacitat d'adaptació som nosaltres, i la regulació encara ve més enrere.
Això en parlarem al tercer punt.
D'això parlarem, però el que és molt important, i que sembla una trivialitat, però que en cada utilització que fem, pensa que el Google Maps ja té un punt d'intel·ligència artificial. Amb tot el que utilitzem, és una mica el que estem treballant des de 3CAT, que tots els nostres treballadors i treballadores, quan utilitzen la intel·ligència artificial, siguin realment conscients del que hi ha, d'on venen, on van les dades, de l'ús que està utilitzant. Amb això, crec que és un punt importantíssim a tenir en compte sobre els perills, avantatges, desavantatges. I l'altre, per mi, és que el repte que tenim davant és realment fer-nos nostre i tenir la capacitat d'adaptar tots i cadascun dels perfils actuals. Perquè un metge serà un metge diferent, ja no parlo del periodista, que sempre ens centrem en els periodistes, eh? Serà diferent gràcies o per culpa de la intel·ligència artificial. Els programadors també, vull dir, no només el periodista, que potser ens centrem. Per tant, crec que el repte és que transformem tots i cadascú de nosaltres, per dir-ho així.
Et faig una pregunta sobre això després, però primer, Pere.
Sí, jo voldria fer comentar tres coses. Una és, des del punt de vista social, jo crec que el perill més gran que tenim és que jo crec que hauríem d'equilibrar les hores, els recursos i els pensaments que dediquem a legislar i a jutjar, ho hauríem d'equilibrar amb les hores, recursos que dediquem a innovar. Vull dir, és a dir, jo veig que el debat sobre la intel·ligència artificial està molt escorat amb els temes de la protecció i amb els temes i pam, i en canvi no acabo de veure que estigui escorat que es dediquin recursos a que les nostres universitats i els nostres tècnics puguin avançar amb això, i que per tant estiguem depenent d'una persona que està, jo què sé, a San Francisco, que estigui on estigui. Jo penso que això hauríem de fer un esforç socialment per equilibrar-ho. A la societat, i per equilibrar-ho també a les empreses. O sigui, hauríem de dedicar-hi els nostres directius, els nostres consells d'administració, hauríem de dedicar tant de temps a pensar que això s'ha de legislar i s'ha de regular, que tot ho legislem i tot ho regulem, com per preocupar-nos si ho estem utilitzant o no, si s'està provant, si s'està investigant, perquè la intel·ligència artificial ve cap aquí. Vull dir, això és inevitable. Eh? Hi ha una reflexió darrere d'això, que és que jo, que sóc ja gran, penso que un periodista pre-ChatGPT és un periodista que, respecte dels que hi havia quan jo vaig començar, pues, no treballa a màquina d'escriure, treballa en PC, les consultes no les fa llibre, les fa internet, l'edició no la fa amb cinta, la fa amb eina. Llavors, és, o sigui, un estudiant recient egressat de l'any 1985, que entres a treballar en una empresa, segurament no l'agafaríeu, perquè no sabria fer anar pràcticament res. Llavors, jo crec que la intel·ligència artificial i la tecnologia que ve fa que probablement un professional d'aquí 10 anys hagi de tindre una formació i unes pràctiques molt diferents d'ara. I, per tant, hi haguéssim d'entrar. Jo crec que el professional que es formi pues, tindrà més facilitat per trobar feina si està ben format amb tecnologies d'intel·ligència artificial, perquè, com ha dit el Miquel i com ha dit la Natàlia, serà molt més eficient en preparar les coses, independentment dels perills. Respecte de això que està clar per les persones, jo també ho veig clar amb les empreses. O sigui, l'empresa, sigui del sector que sigui, la comunicació també, que no es formi, que no s'investigui, doncs estarà en unes condicions pitjors respecte de l'empresa que es formi i investigui. Per tant, si s'hagués de donar un consell pragmàtic, seria, escolteu, a part de pensar-hi que s'ha de legislar, que penseu que ho legislem, tot és un autèntic... O sigui, som una fàbrica de legislar. O sigui, a part de que legislarem, hem de tocar-ho i ho hem de practicar-ho. Respecte de l'ús i del mal ús, a mi personalment em fa més por la gent que les màquines. Us ho dic honestament i francament. Llavors, bueno, és que hi hauria algú que l'internet s'enganya. Bueno, sí, hi ha gent que és molt estranya. Hi ha gent que copiava del Rincón del Vago per fer els exàmens. O gent que feia un copiar i pegar del Wikipedia. Pues hi ha gent que farà tonteries amb això, però la gent normal utilitzarà això per utilitzar-ho. No té un perill. Jo no li veig un perill. Veig més perillós alguna persona que estigui al darrere d'això que em vulgui fer un mal ús. I respecte de la legislació, doncs la legislació ens hauria d'ajudar, en el sentit de que ens hauria d'explicar clarament com està el tema dels drets intel·lectuals, ens hauria d'ajudar com hem de deixar els repositoris perquè la informació sigui segura pels europeus, però no s'hauria de mirar amb por. Jo crec que això hauríem d'intentar d'evitar-ho. I això és un tema que demanaria doncs, una reflexió amb això.
Parlem de legislació d'aquí uns moments, però respecte a coses que heu dit vosaltres dos, per exemple, ens deies, Natàlia, ens hem d'adaptar, hem d'anar per endavant, hem de... o adaptar-la, fer-la venir al nostre territori. I tu ara em parlaves de formació i investigació. Preparant aquesta xerrada m'explicaves, Pere, que alguns dels projectes que teniu en marxa potser trigueu un any o dos a tirar-los endavant. És una quantitat de temps i recursos humans i econòmics molt important. No? Si traslladem tot això al marc de la comunicació de proximitat, com ho hem de fer els mitjans de comunicació de proximitat, ràdios i teles, per poder crear les nostres eines, per poder desenvolupar, per poder conèixer, innovar. Com ho podem fer? Perquè, òbviament, no tenim ni els vostres recursos econòmics ni les vostres plantilles. Si de cas que primer parli el Miquel, que és part implicada en aquesta pregunta, perquè, òbviament, la xarxa en aquest aspecte és clau per nosaltres, i a veure com ho veieu vosaltres dos.
Jo el primer que diria és que és clau la col·laboració. Aquesta taula d'avui és un reflex de que en tres nivells molt diferents d'empreses públiques de comunicació hi ha iniciatives que requereixen o que s'enriquirien a través de la col·laboració. Nosaltres som els petits d'aquest mapa, perquè representem els mitjans locals, però crec que seria ric col·laborar en això. I els mitjans locals, segurament, jo començaré dient que nosaltres no tenim recursos o capacitat per testejar massa coses o per treballar en l'àmbit experimental, però sí per provar coses amb nivells de risc potser una mica més elevats del que seria raonable potser en un altre escenari. Crec que això també ho hem d'aprofitar per ser innovadors, com ho hem estat històricament sempre, també en aquest àmbit, perquè sense prescindir de la professionalitat que tenim, crec que ens podem atrevir a fer algunes passes que potser altres mitjans no tenen la sort de poder-se atrevir i directament en producció a vegades, a pèl, sense salvavides.
Acostuma a passar. Natàlia, opera el que vulgueu.
Jo voldria afegir que una cosa és poder tenir el teu propi univers per testejar el que són les màquines, NVIDIA, per poder processar, tot això estic d'acord que aquí hem de col·laborar perquè realment aquí has de dedicar els recursos, però jo crec que si hagués de posar en la balança, hi ha molts temes que els recursos econòmics, o sigui, una de les coses que ha portat la intel·ligència artificial és moltes aplicacions, un llençol infinit d'aplicacions que no costen diners, deixa'm dir-ho així, i que en canvi donen moltíssima, moltíssima agilitat. O sigui, tu ara mateix amb el Suno pots estar generant una cançó, amb el Runway pots estar modificant, o sigui, hi ha infinitat, no em vull extendre, d'aplicacions a l'abast de qualsevol mitjà. És un tema que jo volia comentar. I després, unint una miqueta amb el que estaves comentant, no? De dir, i tot aquest treball de conscienciació, dels perills, de tot això, no? També els mitjans més de proximitat o potser amb menors recursos, com nosaltres, per exemple, a 3CAT, una de les coses que hem creat i considero que som dels pioners, hem creat el que li diem la IA responsable, que és una comissió que en realitat fa moltes coses. ¿Vale? El primer que va fer és crear els principis ètics, perquè el que es tracta és d'acompanyar la gent més que prohibir, una mica el que estàvem dient. No? Acompanyar, i acompanyar vol dir fer pedagogia, explicar, formar. Què vull dir amb això, que sembla molt bonic? Doncs en realitat hi ha una estructura, ho dic ja com a idea pràctica, posats a compartir, hi ha una estructura de base que tenen moltes idees, o sigui, la tecnologia, el coneixement, o sigui, ara estem aquí i moltíssima de la nostra gent està fent servir aplicacions que ni coneixem, perquè van naixent per generació espontània, no? Doncs acompanyar aquesta gent. Jo és que tinc, per exemple, el primer cas d'ús que ens va arribar era des de la pròpia redacció, és que jo voldria utilitzar l'eina Language Tool per utilitzar correcció automàtica, això ho puc fer anar? Clar, la gent té por, ara. Doncs acompanyem. El primer que li diries és llegir la lletra petita, però diguem-ho així, doncs acompanyes amb una comissió d'experts i dius això és bo per aquí, això no és bo per aquí, aquesta aplicació utilitza les eines i posa les teves dades fora de la Comissió Europea o no, cuidado compta amb la IP o no. O sigui, tot això al final és coneixement. I si vas canalitzant, la potència està amb la gent i no tant amb els calés, deixa'm dir-ho així. Llavors, ajudar que la gent vagi canalitzant aquestes coses, no? O sigui, l'utilització del DALI, doncs, pel que comentaves, no? Necessito canviar ara per produir, no? Més fàcilment. Estic produint amb 16 novens, però m'interessa en molts casos tenir 9-16. No? Doncs el clipping aquest, com ho faig? Doncs hi ha aplicacions que t'ho fan i no és un tema d'econòmic. Vull dir que es tracta d'acompanyar molt el que hi ha, perquè hi ha moltes coses que no necessàriament són recursos econòmics.
Espera.
Jo crec que, o sigui, amb el llarg dels anys, fa uns anys una productora local era molt difícil que s'equipés, perquè hi havia les càmeres professionals que valien una fortuna. Això ha anat canviant amb el temps. Jo crec, coincideixo completament amb la Natàlia, o sigui, ara és el moment en què la tecnologia és més barata que mai. O sigui, si ets un periodista, jo et diria, escolta'm, si no ho has provat, entra amb el ChatGPT, el de pago, que són 20 euros al mes, i crea't un assistent per tu que t'ajudi amb les feines que més t'agradin. I ho pots fer, i només has de pagar 20 euros al mes. La formació, per formar-te, per frenar un ChatGPT, doncs, home, pots anar a la facultat, però també la pots seguir a través d'internet. Jo, personalment, doncs, segueixo en el Xavier Mitjana. Doncs és l'home que m'ha explicat tot el que sé sobre el ChatGPT i sobre els prompts. És gratuït. Per tant, jo crec que si tingués un mitjà local, doncs parlaria amb la meva gent i els diria, escolteu, nanos, una hora al dia, entrem en aquest tema, si fa falta, porto amb algú que m'expliqui, i jo entro, inverteixo en això. Jo crec que ara és el moment de fer-ho i és extraordinàriament econòmic. Pots complicar-ho com vulguis, però que tinguis gent en l'equip que pugui fer anar el ChatGPT o que pugui fer anar el Midjourney o que pugui fer anar l'Eleven Labs, jo crec que això d'aquí és senzill. Coincideixo amb la Natàlia i repeteixo, necessitem legislació per legislació per acompanyança, per saber si fas una imatge quins drets tens o no, si estàs utilitzant, si estàs posant alguna cosa, estàs incomplint alguna llei, però no ho veiem com un perill, ho hem de veure com un acompanyament. O sigui, és com la legislació per portar cotxe, tens que anar per la dreta, hi ha les senyals, però no tant de dir que no, no condueixis perquè tindràs un accident i ens morirem tots, no. T'han d'ensenyar a córrer i es tira endavant. I hem de pensar que ara és quan val menys que mai, o sigui, actualitzar la companyia val menys que mai. Hi ha un bon amic meu que té una empresa que els hi està dient a la gent que vagin a formar-se cada dia. Oh, que tinc molta feina, doncs bueno, posa allà i vés a formar i treballa una hora cada dia, no? Jo crec que hauríem d'anar per aquí.
I creieu que la legislació anirà per aquí realment? Vosaltres que ja esteu més a sobre, doncs, que ja esteu més interessats? Ho dic per si realment penseu que ve a posar barreres o ve a donar ales.
Sí, jo crec que, si em permeteu, sí, fer una mica de broma, sí? Hi ha gent que són baixos, altres que són alts, uns que són lletjos, altres que són guapos. Llavors, amb el rama de la innovació, jo crec que hi ha com 5 categories, no? Hi ha unes persones que són, per bé o per mal, immobilistes, uns que són tolerants, uns que són indiferents, uns que són potenciadors i uns que s'hi llancen, no? Llavors, jo crec que una mica en les empreses i en la societat legislarem en funció de les personalitats de la gent que tenim. Llavors, doncs, si tenim bona sort i la gent que està portant això hi ha bastanta gent innovadora, doncs a lo millor tenim una legislació que ens acompanya una mica. Si entra molta por, doncs tindrem una legislació que ens farà patir, no? Que tot quedarà com molt condicionat, que no podrem fer res, i això almenys a mi em fa patir socialment, perquè mentre nosaltres estem aquí condicionats que no podem fer res, hi ha altres països o hi ha altres societats que estan evolucionant molt més ràpid que nosaltres i que després ens acaben colonitzant, no? És una mica el patiment aquest. O jo crec que estem en mans de bona gent i que per tant tindrem bona legislació, però que hauríem d'intentar, pues, com deia la Natàlia, acompanyar, fer una legislació que acompanyi, que guiï i ja està, i prou d'aquí.
Jo només afegir que amb la llei europea que sí que es va negociar a finals d'any i ara al març, doncs, va sortir, i ara falta la transposició, bueno, la posta en marxa, per dir-ho així. La música que sona és que sembla molt, molt taxativa amb temes que tu ara diries, home, clar, no? Però clar, s'ha de posar en una llei, com per exemple tot aquest tema de la lectura de les dades biomètriques, això que dels xinesos, no? Que vas pel carrer i que et miren a través de l'ull, tot això, doncs, bueno, doncs, clar, tot això, no? El reconeixement facial, vaig per arreu i es pot utilitzar a la meva casa. Clar, és que a partir d'aquí s'obre tot un univers, i en aquest sentit crec que és molt taxativa, però en canvi amb altres temes és molt oberta per poder acompanyar, si bé és veritat que demana que identifiquis molt bé si un contingut ha estat elaborat mitjançant la intel·ligència artificial, que hi hagi etiquetatge, vull dir, i amb certa obligatorietat amb segons quins serveis públics o de risc que li diuen, doncs que realment que hi facin un ús responsable, però en certa manera un punt d'obert hi és, eh?
Sí, jo pels debats sobre la legislació europea que he seguit, crec que el principal aquí, com sempre, és trobar l'equilibri entre una legislació que és pionera, no? Europa legisla a vegades abans de tenir indústria ja legislat, diguéssim, i una mica el problema que apuntava Espera, perquè al final hem de ser competitius, no? I no quedar en un entrepà entre el món xinès i el món nord-americà i Europa, doncs, amb les lleis fent-se una traveta a si mateixa perquè les empreses d'aquí no tenen. Però el principal jo crec que és que hi hagi un marc jurídic clar perquè les empreses puguin treballar amb unes regles del joc clares. Clares i que, a més, sense ser un expert, pel que conec de com està enfocat, els límits estan posats allà on el sentit comú diria. I el que cal és que ara això es projecti i que ara això serveixi per llançar amb aquests equilibris que són difícils. Jo, a part de la regulació, crec que hi ha d'haver un debat sobre l'autoregulació i les polítiques que les empreses, les grans tecnològiques i totes les que no són tan grans, adopten, perquè crec que és molt interessant per a les pròpies empreses tecnològiques situar-se bé en aquest àmbit, no només en termes de fins a on podem arribar amb aplicacions d'intel·ligència artificial, sinó no repetir situacions o errors del passat que després hem lamentat amb algunes de les derivades, per exemple, de les grans tecnològiques amb les xarxes socials, no? I que després s'han acabat girant en contra de les pròpies empreses i acabant a límits histriònics com la situació d'Elon Musk a X i situacions d'aquesta mena, no? Per tant, crec que dins de les pròpies empreses tecnològiques, les grans i també les petites, hi ha d'haver un punt de lideratge en aquest tema i, per exemple, crec que no els hi faria mal dins del que el secret industrial, diguéssim, permeti ser obertes respecte a als seus algoritmes i a les seves regles d'ús, d'entrenament, etc., de les intel·ligències artificials per incorporar participació de la societat civil en aquests processos i per millorar la seva adaptació i la seva implementació en els sectors econòmics on volen aterrar. Mm-hmm.
Jo crec que la mare dels ous serà, perdó, que ho digui així ràpid i planerament, ja que ens ho demanaves, serà si la legislació d'arreu, ja no parlo de l'europea, d'arreu, acaba obligant o no a publicar, a ser transparent en com són aquests algoritmes. En aquest punt és quan realment s'obrirà més o menys la caixa dels trons. Mm-hmm.
Gràcies. Menys de 5 minuts. No sé si hi ha una pregunta o dues màxim. Val, doncs si no, jo, una pregunta per acabar. De tot el que m'ho explicat, que sé que és una pinzellada molt petita... Oh, és que heu de ser ràpids. Alguna pregunta? Vale, veus? De tot el que heu explicat, que és una petita, petita pinzellada de tot el que feu, amb què esteu disfrutant més? Amb què esteu gaudint més? Quan esteu treballant amb la intel·ligència artificial? Perquè, Pere, em vas explicar quantitat de projectes, els de documentació, els de verificació, tot el que em deies també de continguts, no sé què és amb el que, bueno, com a experts que sou, amb el que disfruteu més.
Jo crec que...
I és la vostra joguina preferida dins de la intel·ligència artificial.
A nivell personal és poder veure que pots fer coses que t'haguessin agradat de fer i que no havies pogut fer fins ara. Llavors, veure que surten, pues, jo que sé, per exemple, amb aquest tema de la verificació, molt ràpid, amb el tema aquest d'aquí de l'arxiu, pues nosaltres a Radio Televisió Espanyola tenim milers i milers d'hores d'àudio que estan per classificar, que si no les classifiquem així no les podrem classificar. Pues obrir la porta a poder recuperar tot aquest material i recuperar tot el fons històric, pues està molt bé, o poder fer algun contingut que no podíem fer fins ara, o coses d'aquestes. Jo crec que és el més gratificant.
Natàlia.
Jo m'ha encantat la pregunta, perquè realment amb el que estic gaudint relacionat amb intel·ligència artificial és la capacitat de sorprendre'm a mi mateixa. És a dir, contínuament hi ha gent treballadors nostres que diu podria fer servir això per fer? I dius, doncs per què no? Podria fer allò? O sigui, contínuament estan sortint aplicacions que dius, buah, realment l'explosió és enorme. I amb això m'ho estic passant molt bé, francament.
Que bé. Miquel.
Sí, jo, en la línia del que deia ella, la descentralització de la iniciativa, perquè és veritat que ara qualsevol persona de l'organització pot estar en contacte amb una eina d'intel·ligència artificial que potser ha conegut a nivell domèstic o particular i que la porta cap al seu procés de treball. I crec que això, que és positiu, és alhora un repte perquè l'organització ha de després estructurar això i donar-li forma, però és una virtut, crec.
Molt bé. Bueno, em diuen que tenim 5 minuts més per si algú vol fer preguntes. I si no, que estem al MAC, ara baixarem de l'escenari i us els trobareu per aquí i els hi podeu preguntar. Digues.
Gràcies per la posada en comú d'idees. A mi m'agradaria preguntar, com a mitjans locals, públics, ens públics, si creieu i substituireu els presentadors, com han fet altres corporacions, amb models d'intel·ligència artificial.
Si voleu, contesto jo. Jo no sóc periodista, sóc tècnica, però a mi m'agrada que m'expliqui les notícies una persona i a més m'agrada saber qui és. A lo millor podem posar un personatge, pues jo què sé, per alguna cosa d'informació, d'accés a un puesto, per un robot, però a mi les notícies m'agrada que me les expliqui una persona. Jo crec que això, no sé, jo crec que no ho arribaré a veure. No sé.
Jo afegir que estem en un moment, coincidireu amb mi, que les necessitats de producció s'han multiplicat per 1.000, perquè els mitjans són 1.000, internet ens ha donat moltes opcions i, per tant, hi ha moltíssimes tipologies de produccions. Hi ha tipologies de producció que no permeten tenir un avatar o una persona artificial que t'expliqui les coses, en canvi d'altres sí. És a dir, hi ha formats que sí, per què no? De fet, suposo que ho sabeu tots, ja existeixen canals de televisió 100% IA, el Channel One. I ara fa dos dies la primera ràdio espanyola 100% IA, però escolteu-la, bueno, cobreix un sector molt petit, sí, però no per tot.
Cuidado lo que dius tu, eh?
Nosaltres no ho tenim en els plans, però jo crec que plantejar un debat interessant, perquè el paper principal del presentador humà tradicionalment és la seva credibilitat, no? El bagatge de credibilitat que porta mirant de tu a tu a l'espectador. Això es pot suplir per una imatge, diguéssim, virtual d'una persona que té atributs humans, no? Però posats allà. Com de lluny està això amb el que ja es fa de manera més habitual, que és la veu sintètica, no? O reconstruir-ho. L'altre dia vèiem a 3CAT un documental que aprofitava la veu de Pepe Rubianes per, a partir de la seva veu real, però locucions no fetes realment, sinó a partir de textos seus, reconstruir-ho. Bueno, jo crec que hi ha espais d'intersecció o el que està fent la indústria cinematogràfica, agafant veus de personatges, d'actors ja morts, però allargant la vida de personatges més enllà. Bueno, hi ha moltes coses que estan una mica en el llindar i que no són tan senzills com per dir trec l'humà i poso a la màquina, sinó que és una mica humà, una mica màquina, i jo crec que arribarà el punt en què ho haurem de provar, però no amb voluntat de substitució ni d'arraconament, sinó amb voluntat de veure si el resultat ens permet arribar a algun lloc que sigui més interessant.
Una cosa.
Sí.
Sí, nosaltres tenim un avatar a Radio Televisió Espanyola que es diu Hipèria, que està a Radio 3, que se suposa que és un expert en música, però si hi entreu, és un avatar que està fet perquè sembli un avatar amb una veu d'avatar que, a més, parla sobre intel·ligència artificial en la música. Per exemple, això doncs és un joc que ens hem permès i que ens va bé perquè hem estat galardonats internacionalment. Però bueno, això és una cosa, i el que comentaves tu de substituir un presentador és una cosa com diferent.
Hi havia una altra pregunta, oi?
Faig una mica de trampa i transformaré en pregunta una cosa que, de fet, era un comentari, no? Però faig el comentari i després faré la pregunta. Amb tot el temps que heu dedicat a reflexionar sobre la legislació, jo crec que hauríem de ser conscients de que la bona notícia és que ja està feta la legislació. La Unió Europea ja ho ha fet tot. Ha fet la llei de llibertat de mitjans de comunicació, ha fet la llei de mercats digitals, la llei de serveis digitals, i avui no, però potser demà o la setmana que ve sortirà publicada al Diari Oficial la llei d'intel·ligència artificial. Ja està, ja està fet. L'únic que necessitem és que algú ens ho tradueixi. Els que feu feina heu de continuar fent feina aplicant, suposo, l'ètica i el sentit comú en allò que feu. Però alguns ha de dir que realment on estan les fronteres. I tot aquest conjunt de lleis europees s'han de traduir. S'han de traduir, no vull dir lingüísticament, no idiomàticament. No? Qui creieu que hauria de dir-nos què ens diuen les lleis europees? Qui ens ho ha de dir? Cadascú de nosaltres ens hem d'espavilar o algú ens ho hauria de traduir?
Gràcies.
M'agradaria contestar-te, no sé si l'encerto. Jo crec que a Ràdio Televisió Espanyola m'agradaria que hi hagués una traducció específica per nosaltres, perquè la llei d'intel·ligència artificial regula moltes coses, i per tant que anéssim amb la guia per la nostra gent, de dir, doncs mira, això ho pots fer, això no ho pots fer, i això jo crec que faria una traducció quasi específica per Ràdio Televisió Espanyola com a empresa pública, i suposo que això seria d'aplicació d'altres, però penso que ens ho hauríem de traduir nosaltres, ajudats, evidentment, de gent que pugui estar al Congrés o que pugui estar a la Comissió Europea, però ens l'hauríem de fer nosaltres perquè crec que hauríem de fer traduccions per diferents sectors. Imagina't la fabricació de cotxes o els cotxes autònoms, no? O el que deia la Natàlia en temes de medicina. Jo crec que s'hauran de fer moltes traduccions i adaptacions.
Una petita falca. Jo el que penso fer, no amb aquesta llei, sinó amb totes, jo sóc tècnica i per tant a mi m'avorreix molt llegir-me el BOE, el primer que faré és agafar en PDF, el passaré pel xat GPT i li diré, fes-me un resum. Però a part d'això, el que deia abans, o sigui, per nosaltres està sent clau la constitució d'aquesta comissió d'intel·ligència artificial que canalitza aquestes inquietuds, i que a més és multidisciplinar, per tant hi ha gent tècnica, però també hi ha gent de comunicació, de legal, vale? dels diferents àmbits aplicats, i que a més estem connectats externament amb experts que també segueixen tot això i assessorats. és, jo crec que és una estructura que pot ser vàlida per a qualsevol.
Miguel.
No, jo només dic que, per posar aigua al vi una mica lamentablement, crec que no està tot fet, perquè la llei europea marca el marc i després cal transposar això a les legislacions locals o estatals. I després aquí també tenim capacitat de, com hem vist en les sessions precedents, en embrancar-nos en l'aprovació de les lleis pròpies i tirar anys. Vull dir que anant bé, els efectes pràctics de la legislació a escala local dels estats membres no crec que els veiem fins 2026, crec. Però en tot cas està més a prop que no pas si no estigués la feina a Europa feta. Qui hauria de traduir-nos? Perquè jo he dit abans, crec que el principal és que hi hagi un marc clar i que els operadors tinguem clarament els límits, les coses que sí, les coses que no i com fer-ho. No puc ser tan agosarat com per dir una transposició específica per les necessitats del sector local, m'agradaria, perquè a vegades el sector local en les transposicions de lleis ni està ni se l'espera i crec que també és el lloc on dir això. El sector local existeix i té les mateixes necessitats a la nostra escala que la resta d'operadors i no necessita més limitacions que la resta d'operadors, perquè ja tot és prou difícil. Per tant, no sé qui ho ha de fer, però qui ho hagi de fer, si escolta aquest prec i l'apunta, doncs estarem, crec que com a sector audiovisual de proximitat, agraït.
Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Miquel Arrada, Natàlia Prats i Pere Vila, per haver participat en aquesta xerrada. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat i ens veiem per aquí fora pel MAC.
Les reflexions de Miquel Herrada, cap d'operacions de la xarxa audiovisual local, Natàlia Prats, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de 3CAT, i Pere Vila, director d'Estratègia Tecnològica de Ràdio Televisió Espanyola, han nodrit aquesta taula rodona en el marc del MAC i al voltant de l'aplicació de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la comunicació de proximitat. Esperem que les seves aportacions hagin estat del vostre interès. Us esperem ben aviat amb un nou programa de l'Audiovisual MAC.